esmorzis dolç o salat, tot ho trobaràs al Cafè de la Ràdio. De 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
L'aïllament social, com el que hem viscut durant el confinament, pot alleujar una malaltia com l'Alzheimer. Així ho determina un estudi d'investigadores del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal i de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. El treball s'ha publicat a la revista Frontiers in Psychiatry, en un número dedicat a avaluar l'impacte de la mort, el dol i la solitud. En parlem aquesta hora amb la responsable de l'estudi, la Lídia Jiménez Llort. Molt bon dia i gràcies per entendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Quan arrenca aquest estudi, aquesta recerca?
Doncs la veritat és que ja fa temps que la portem a terme perquè som sensibles a l'impacte de la soledat en diferents etapes de la vida, però sobretot a l'envelliment, a l'etapa on la manca d'interacció amb els altres ens ofereix un entorn empobrit que accentua el procés una mica ja... deteriorat que acostuma a acompanyar l'envelliment. I aquelles persones que sabem que estan actives socialment o que tenen un bon veïnat, que es relacionen amb els nets, amb els fills, que són actius encara fent activitats de la vida diària, anant a la compra, doncs tenen un envelliment, un procés d'envelliment més lent i més satisfactori.
Per tant, aquest estudi no és arrel del coronavirus, és a dir, no és...
Arrel del coronavirus vam decidir canviar tota l'ordre de prioritats, tota l'ordre de prioritats, perquè teníem familiars i pacients que sabíem que estaven agreujant els seus símptomes, i nosaltres teníem aquesta recerca en marxa i vam decidir que havíem de deixar-ho tot de banda i agafar les dades i treballar de fons. Vam estar 3 mesos treballant totes les dades que teníem acumulades. I després, quan s'ha obert la pandèmia, ara hem tornat a fer un altre disseny per acabar de concretar encara més dades. Era una recerca, nosaltres tenim una colònia d'animals que tenen hereden la malaltia d'Alzheimer, perquè tenen els gens de l'Alzheimer familiar, que és el 5% de la població, afortunadament l'únic que el té, i aquests animals, de forma natural, nosaltres els seguim tota la vida, des que neixen, anem mirant quins factors ambientals beneficien o perjudiquen la malaltia, i els mascles són més vulnerables en el sistema immunològic i moren abans que les femelles. Per tant, de forma natural, nosaltres ja tenim un escenari en els nostres laboratoris on els mascles amb Alzheimer es moren i, per tant, deixen els seus companys sols a les gàbies. I tenim... Jo no els sacrifico mai, jo espero i els observo com evolucionen, i ja teníem comprovat que evolucionàvem més ràpid i amb alguns perfils accentuats. I llavors anàvem acumulant dades, és a dir, ja portàvem, perquè això va passant un cop cada aquí i cada allà, no? Ja portàvem 2 anys acumulant dades. El que ha sigut ara amb el Covid és el confirmar que allò que nosaltres ja fa temps veiem amb els ratolins i que a nivell clínic també se sap, però diguéssim no estava tan constatat de forma... a multitudinària, no? Ara els referents en el Congrés de Psiquiatria, que es va celebrar el mes de juliol, que es va haver de posposar des del mes de març, ja van posar en alerta que la incidència de situacions greus era bastant més alta, no? Que a nivell hospitalari, a nivell de centres residencials, s'estava observant que els patrons d'agitació eren bastant comuns. De fet, tots nosaltres durant el confinament estaven com una mica espitosos, intranquils, nerviosos. Amb una persona que no comprèn el que està passant, això es converteix en una situació molt difícil de portar.
Clar, en aquest sentit, el que explicava és que aquests animals, per tant, estan en una situació, s'acaben morint alguns, uns altres es queden sols, sí. I la situació d'aquest, entenguim l'expressió, domicili, per sí. Situar-nos, s'assembla a una casa convencional o s'assembla més a la situació que viuen en una residència? Què és el que han volgut reproduir?
Sí, ells viuen en unes estances que tenen uns metres quadrats adequats, és a dir, el màxim d'animals que pot haver-hi en una gàbia és de 5, i ells acostumen a estar en grups de 5 i llavors han quedat en grups de 1. Però després nosaltres els fem proves neuropsicològiques equivalents a les que es fan a les persones grans o que tenen problemes de memòria o els que es fan als pacients amb Alzheimer per determinar quin grau de malaltia tenen. I llavors aquestes proves fan que els animals estiguin en diferents espais, no? Per exemple, en una caixa quadrada blanca, quan ells són animals nocturns i per això els hi fa molta por, amb un corredor que és de color negre, que és com si fos un passadís que va del menjador a les habitacions dintre d'una residència, i que per tant és un lloc que per ells és confortable perquè més o menys el reconeixen, perquè sempre és el mateix passadís que va des del menjador fins a les habitacions. O si ens els portem a passejar per la ciutat, doncs estan desorientats i per parlant això però no ho farem. No? Nosaltres tenim diferents proves de conducta pels ratolins que simulen aquestes vivències que els pacients d'Alzheimer poden tenir quan estan a diferents llocs d'una residència o quan surten al carrer. Llavors valorem com responen els animals quan tenen l'Alzheimer amb el curs normal i com estaven responent aquests que se'ls havien mort els companys. Aquesta situació és un escenari naturalístic que se'n diu, és a dir, jo no forço l'aïllament, jo faig que l'aïllament sigui bastant més semblant al que ha passat. És a dir, que els pacients que estaven en habitacions compartides s'han hagut d'aïllar i que cada pacient estava sol, per tant ha perdut un company. Nosaltres sabem que el company està a l'habitació del costat i que per tant es veuran, però la persona que té la malaltia d'Alzheimer ni tan sols recorda probablement que hi ha un altre company, i és només quan el veu que constata que hi és. Per tant, la seva comprensió de la realitat és molt més greu de la que realment és. És a dir, el sentiment de soledat que pot tenir és bastant més intens pel fet de no tenir capacitat de recordar les coses i per no tenir capacitat de comprensió. I hi ha ja alguns estudis, i fins i tot està documentat per una infermera que va viure amb la seva àvia, i és un dels exercicis que facin els estudiants de medicina, que és la Nora Jo, on la seva neta va un dia a comprar en un supermercat i la àvia pregunta on està el fred, perquè no recorda que fa 6 anys que va morir. Per tant, i llavors es desmorona, no? I la neta li diu... tu te'n alegres cada dia moltíssim, t'omples de llum quan saps que tens una neta, però t'enfonses cada vegada que descobreixes que el teu estimat va morir, no? Mm-hmm. I aquesta dualitat és la que a nosaltres ens preocupa, perquè nosaltres totes les condicions estan molt ben treballades, molt acurades, però la comprensió i la memòria d'aquestes persones fa que les situacions que per nosaltres poden ser més o menys difícils, per ells siguin molt més dramàtiques.
Mm-hmm. I què han detectat amb aquests ratolins que pugui ser aplicable al que pot haver passat en els humans?
Doncs el que hem vist és que quan aquests animals es mouen, ho fan molt més de pressa, estan més accelerats, estan més neguitosos, responen anant més... són grans, també, perquè és equivalent a 80 anys. Es mouen més ràpid del que els hi correspon per l'edat, estan neguitosos. Si algú té un gos, perquè entengui una mica què passa amb aquests ratolins, no? Quan jo tinc un gos i arribo a casa, que es posen molt neguitosos i nerviosos d'alegria i corren cap aquí, cap allà, que no és lo normal, vol dir que hi ha un nivell d'emocionalitat o un estat cognitiu diferent, doncs això és el que hem vist. Uh-huh. Anaven el doble de ràpid, han fet totes les activitats que havien de fer, però això dintre del el trasllat amb humans vol dir que hi ha una agitació, que aquesta persona no està en una situació de serenor, que és el que volem oferir-li.
Clar, i això pot tenir conseqüències en l'evolució de l'Alzheimer.
Bueno, això demostra que l'Alzheimer està evolucionant més ràpid, perquè aquests símptomes acostumen a estar a fases més avançades. Per tant, els animals estaven mostrant una fase més avançada de la que els hi correspondria. I després uh-huh. l'altra, quan hem mirat en els cervells, nosaltres sabem que en la malaltia d'Alzheimer el cervell perd pes, perd massa, les neurones es moren, per tant, es va fent més petit. I en zones del cervell que estan especialment castigades, que es fan més petites, que són les que estan relacionades amb la memòria, precisament, o amb el raonament. I aquestes zones tenen una pèrdua de tamany que és també molt lenta i progressiva i que es pot anar definint per cada etapa de la malaltia. Doncs aquests ratolins també tenien aquest deteriorament, aquesta atròfia d'aquestes àrees relacionades amb la memòria i amb la comprensió, com si fos d'una etapa més avançada. És a dir, s'han accelerat els processos.
Per tant, aquesta situació en els ratolins l'han pogut comprovar d'alguna manera també en persones?
És que com dic, nosaltres vam accelerar a tancar les dades experimentals perquè ja tenien constatat des dels congressos de psiquiatria i ara aquest cap de setmana hi ha hagut el congrés de psicogeriatria que aquestes evidències ja hi són dins dels centres residencials. Afortunadament no en tots els pacients i afortunadament no en totes les circumstàncies. I epidemiològicament, que és quan s'ha de constatar, és a dir, s'han de fer estudis que impliquen un comitè d'ètic, que implica que els pacients tenen que passar unes proves conductuals, tenen que passar unes proves neuropsicològiques, tenen que passar unes proves de neuroimatge, i tot això implica molt de temps, i ara la prioritat és garantir la salut i el benestar dels pacients i la màxima atenció. Per tant, els estudis clínics aniran una mica enrederits a nivell hospitalari o a nivell institucionalitzat, a les residències. El que es fa és aplicar ja protocols que tenen en compte garantir el benestar d'aquestes persones, però no s'està fent ara proves, estudis clínics, per passar, perquè la prioritat és no sortir del centre i agafar dades que tenen que veure amb com estan evolucionant. Però clar, les persones, nosaltres el que hem vist amb ratolins amb 3 mesos o amb 1 any, necessitem potser 1 any o 2 amb les persones per constatar-ho, perquè els temps, un ratolí com a màxim viu 3 anys, les persones en poden viure fins a 100 o més. Mm-hmm. Per tant, nosaltres amb un temps rècord, per això es fan servir també els animals, els rosegadors, mamífers com nosaltres, amb un, que són socials i per tant són molt sensibles a la pèrdua dels seus companys, no?, de la seva activitat social, doncs amb un temps rècord podem anticipar el que pot passar amb els pacients. L'avantatge dintre de l'entorn hospitalari és com quan ja hi ha les primeres evidències, ja es posen en marxa mecanismes, no s'espera a tenir un estudi clínic que constati. De seguida, per exemple, si han de posar les persones tenen que ara dormir en habitacions individualitzades en lloc de compartides per garantir que no hi ha contagi, el que es fa és augmentar les interaccions amb ells a nivell de terapeutes ocupacionals, de fisioterapeutes, d'infermeria, fer trucades telefòniques, intentar que tinguin activitats, per exemple, com la música, que no fa falta que hi hagi una persona, que poden estar acompanyats per la música, o podem veure vídeos o pel·lícules que els hi agradin i que, per tant, els hi donguin un espai de benestar a pesar de no tenir una persona al costat, no? Per tant, això ja s'ha posat en marxa. El que passa és que les parts biològiques es tardaran a veure perquè necessitem prendre mesures, no? Llavors nosaltres amb els ratolins el que podem anticipar és a nivell biològic donar la raó a aquests professionals que estan en els centres residencials, que estan demanant auxili, estan demanant, sisplau, doneu-nos recursos, doneu-nos personal. Nosaltres no necessitem només atendre aquestes persones, sinó que necessitem oferir-los la mateixa qualitat assistencial que teníem fins ara. Aquests recursos d'estar de forma individualitzada, personalitzada, no? I el mateix amb els que estan a casa. Unes trucades de telèfon, doncs, potser s'han d'intensificar si el que no podem és anar-los a veure tot el sovint que voldríem, perquè això els posa en risc, no? Llavors hi ha moltes... Hi ha ara un gran debat com hem de compensar aquesta distància física. Hem de recordar que la OMS ha dit que no hem de parlar de distància social, hem de parlar de distància física, perquè la distància social la podem mantenir, encara que no sigui de la mateixa qualitat, amb trucades, no?, o amb videoconferències. El que passa és que també hem vist, per exemple, això són unes dades d'aquest últim congrés de psicogeriatria, que les persones que són grans, les videoconferències sí que els hi van bé perquè ens veuen, no?, poden veure la imatge o, per exemple, quedant-se en el replà de casa, o ja si la situació de dependència és molt alta, doncs entrar a la casa amb totes les precaucions i tots els sistemes de seguretat per no contagiar, no? Però en aquells que tenen demència, veure un vídeo de la persona familiar no, en aquests moments s'està constatant que no és massa bo perquè no tenen capacitat de comprensió i els hi genera situacions de confusió, no? Per tant, el que intentem El que intentem amb aquests estudis, per en dues bandes, clíniques i bàsiques, és demanar auxili, perquè els recursos, o sigui, perquè la transcendència de l'aïllament a tots els nivells, a totes les edats, és molt dramàtica. Ara nosaltres ho hem fet amb Alzheimer, però ho podríem extendre a qualsevol altra malaltia i altra condició. Podem parlar d'un càncer, podem parlar d'un nen amb síndrome de Down, a un nen que tingui un altre tipus de malaltia.
Mm-hmm. Per tant, cal un canvi de la concepció de com hem viscut també aquest confinament, no? Ho hem hagut de fer, no ho havíem fet mai, no sabíem quines conseqüències podia tenir, no? Ara que ho sabem, potser podem canviar fins i tot la concepció a l'hora de tractar les persones grans en general, no? Sí. I aquesta soledat.
Sí, hem de valorar més recursos que potser abans els teníem a l'abast i no els utilitzàvem. Ho hem de valorar més què significa per un avi poder sentir la veu d'una neta o poder veure un programa de la televisió on es reposen, per exemple, pel·lícules antigues, no? Una reposició de, per exemple, s'ha fet, no? De Lo que el viento se llevó, o ara, per exemple, de cançons de la seva època, o per posar un exemple que per mi és extraordinari, el que ha fet la ciutat de Barcelona quan el dia de la Mercè, el Piro Musical, l'ha distribuït, en lloc de fer-lo a la plaça, en el lloc habitual, uh-huh, de la plaça Espanya i l'esplanada on hi ha el Palau Nacional, doncs el que ha fet és distribuir el Piro Musical en cada un dels districtes perquè la gent el pugui veure des dels seus balcons i que la música fos per la de la gent gran, és sí, a dir, sí, música dels anys 35. I això, per exemple, també des de les ràdios poden fer, es poden posar en lloc de les músiques, més pot posar alguna música que sigui de la seva època, és a dir, una sensibilitat que demostra que són conscients que aquestes persones se senten soles i la societat en aquests moments ha de fer un esforç per oferir-los allò que sabem que els agrada. No? Quantes músiques dels anys de l'Antonio Machín, de la Núria Feliu, quantes d'aquestes sentim per la ràdio? No en sentim gens, o per la televisió, quants programes podem veure que siguin de la seva època? És moment ara de fer un esforç, dedicar-los un petit espai de la nostra programació, dels medis de comunicació, dels diaris, de moltes coses que amb ells els hi facin recobrar aquesta unió.
Doncs moltes gràcies per haver-nos explicat avui a la Lídia Jiménez Llort. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per ser tan sensibles.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.